Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4. D'aquí res connectarem amb Judit Caselles, que ja està a punt d'arribar a l'estació de Sants, en aquesta columna anomenada País. Així serà un dels inicis d'aquestes 4 columnes que doncs, aniran a parar, com ja saben, a la plaça Espanya, en aquesta diada, avui en aquesta manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. Com dèiem, d'aquí res connectarem amb la Caselles perquè ens expliqui quin és l'ambient a aquesta hora, però abans, aquí al Fabricació Pròpia, en aquesta Diada de Catalunya, doncs volíem parlar d'una de les grans bandes sonores d'aquest país. Estem parlant de la rumba catalana.
Ah, mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario, sin pensarlo dos veces, salió para malgastarlo, una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando caña, un lerele.
Peret, el Chacho, el Pescailla, l'Oncle González són els orígens de la rumba catalana. La nostra música gitana, ells la van popularitzar als anys 50 i la van donar a conèixer arreu del món, des del barri xino de Barcelona, de Gràcia i d'Hostafrancs, però també des de Vic, des de Targa, des de Mataró i Perpinyà. Un gènere musical que ara aspira doncs, a convertir-se en patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO, i que ha tingut i té grans hereus i representants, com ara el grup Sabor de Gràcia.
O partijano, porta mi via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partijano, porta mi via, que mi sento di morir.
Sigus Carbonell, què tal?
Hola.
Com estàs?
Un plaer estar amb
Bona tu. Tarda.
Bona tarda.
Cantant i guitarrista i compositor del grup Sabor de Gràcia. Què sentiu quan sona una cançó de Peret, del Chacho o el Pescailla?
Bueno, ens recorda aquella infantesa, no?, a casa dels meus avis, que sempre havia pues, rumba catalana. Bueno, ens hem criat amb aquest hàbitat, no?
Clara, està sonant la versió que vau fer de la cançó italiana Vilachau en rumba catalana. Per cert, ets molt ben acompanyat avui, eh?
Jo sempre vinc a la guitarra a la ràdio.
Sempre vas amb la guitarra.
Sí, perquè quan em pregunten què és el ventilador, ostres, ho tinc que fer sobre el pit i al final em fa mal.
Ah,
i és millor que em fa la guitarra.
Ja et
ho tinc més a pa. Clar, no? I sortint de dubtes.
Escolta, ara, què és el ventilador?
Això. Imagina't això al pit.
Això fa mal. No acabaria
això,
bé.
Això el que fem és que pegues un cop de percussió a la guitarra com si poséssim un bombo de bateria negra i rasquem com si agaféssim un güiro cubano i el rasquéssim o perquè ho entenguem anís del mono, la botelleta aquella.
Oh, sí, que el fem servir, és veritat.
Pues hi ha un instrument que és el güiro cubano, el son cubano, que rasquen així. Llavors... i fem l'harmonia, i llavors és quan és la rumba catalana.
Val, d'acord. És que Montres i no res ja m'ha respost, anava a preguntar qui és la rumba catalana.
La rumba catalana és el ventilador.
És el ventilador?
És el ventilador.
És que és l'essència, no?
És l'essència. Sí, és com si féssim una paella. Tu la pots fer de verdures, jo la puc fer de marís, l'altra de mar i muntanya, que és el que no pot faltar perquè sigui una paella, a l'arròs. No?
Clar.
Sense
doncs amb la rumba si falta el ventilador.
Tu imagina't, a veure. Tu imagina't un tango argentí sense bandoleo. No seria un tango, seria una altra cosa. Pues una rumba sense el ventilador o fet així en pua, que no es pot fer, no és una rumba, és un sofregit d'una altra cosa.
I qualsevol cançó sí que us pot passar pels sedes de la rumba catalana,
bueno,
perquè...
El 99%, jo sempre dic, sempre deixo un 1%, el 99% de cançons de diferents estils es pot passar a rumba catalana.
I per què deixes aquest 1%?
Bueno, perquè sempre pot haver-hi un cas que desconec.
Val.
No es pot ser sempre extremista, no?, amb les coses, perquè després et retracten.
Escolta, a mitjans d'agost saltava la polèmica, el concepte ja riu, el circus, és que ja ho tenia que preguntar, no?
No, ja ho sé.
A veure,
no, tu dispara, eh?
Jo disparo.
Quan diu el president de la plataforma, sempre diu dispara pirata, eh? Però amb el bon rotllo, eh?
Sí, ja, no? Recordem els oients, el concepte que va saltar a mitjans d'agost, aquesta polèmica que el concepte catalana, de la rumba catalana, podia ser un problema per aconseguir el suport estatal en la seva candidatura al Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat de la UNESCO. Té sentit que perdi la denominació a favor d'obtenir més suports? O sigui, com heu viscut? Sí, perquè això va passar a mitjans d'agost, no?
No, la reunió la vam tenir a finals de maig.
Sí.
Jo vaig estar-hi present.
Sí.
Estava també la filla del Peret, la Rosita Pubill, el Dani Pubill, el net del Peret, i dos tècnics nostres de la plataforma per la defensa de la rumba catalana. I, bueno, nosaltres mai ens hem reunit a Miceta, i això ha de quedar molt clar perquè la gent... per xarxes l'ha matxacat, el pobre home.
Clar, perquè aquest suggeriment diuen, no?, que va sortir d'Iceta.
No d'Iceta. Aquest suggeriment surt dels tècnics.
Val,
dels tècnics del Ministeri.
Val.
I això canvia. I a vegades els tècnics, dos i dos no fan quatre, fan tres i mig. Vale? I llavors quan el de dalt diu no, això és així, llavors canvien de parer, no? Ja sabem com va tot això. El que passa que ens va dir que tenia que passar pel Consell del Patrimoni, i el Consell del Patrimoni el que fa... és, diguéssim, quan tu vas amb més d'una comunitat autònoma de la mà, tens més opcions.
Val.
Llavors, ells què volien? Com han fet en la Jota, i els hi ha sortit molt bé, que van anar els aragonesos per la Jota Aragonesa i ho han unificat amb 15 comunitats, volien fer el mateix amb la rumba.
Amb la rumba.
Clar, la rumba, i agafar pues, Andalusia, agafar Madrid, agafar Galícia... Clar, la rumba gallega no té res a veure amb nosaltres.
Clar.
I la rumba flamenca tampoc.
Tampoc.
La rumba flamenca és un pal de flamenc, és el que els hi vaig dir amb els tècnics. I diu, home, és que no està dintre de l'expedient del flamenc. Diu, bueno, doncs algú ho ha fet malament. Dic, obriu l'expedient del flamenc i poseu la rumba flamenca i ho teniu arreglat, perquè això ja està escrit.
Perquè sí, on neix la rumba?
La rumba catalana? A veure, jo t'explico. Tots els ritmes venen d'Àfrica. Hi ha el viatge aquest d'Àfrica cap a Cuba... surt el son cubano, la rumba cubana, que aquesta, la rumba congolesa i la rumba cubana ja estan inscrites a la UNESCO. ¿Vale? I la rumba catalana és una fusió de rock and roll, perquè hi ha aquest bombo de bateria a terra, ¿vale? Del cop, del güiro cubano, ¿vale? El ritme que ve d'Àfrica, perquè tots els ritmes venen d'Àfrica, ¿vale? I el flamenc, perquè és la manera que nosaltres tenim, els gitanos, de cantar-ho, i també perquè hi ha una rumba flamenca, que és un pal del flamenc, que nosaltres no té res a veure. Mira, la rumba flamenca seria això. Vale? Toco la guitarra, vale?
Vinga.
Vale? Això és la rumba flamenca. Ara la catalana. Que això sigui igual.
És diferent.
Ah, clar, perquè això és un invent i allò és un pal de flamenc. Llavors són dues coses totalment diferents. Què passa? Que els tècnics no són músics. I això un músic et diu, no, una cosa és un ritme de quatre, l'altra és un tanguillo. La rumba flamenca és un tanguillo del flamenc accelerat. I la rumba catalana no.
Llavors, Sigus, perquè ho entenguem, que tu ets vicepresident de la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, dius que no heu arribat a parlar a Miceta. Amb qui heu parlat?
Amb els tècnics
amb
del Ministeri.
Tècnics,
però,
no?
Clar, la forma hermètica que ens van rebre va ser aquesta. Va ser, unifiquem la rumba i li diem la rumba. I jo els hi vaig dir, bueno, i per què... O sigui, i com es vendrà fora d'Espanya? La rumba espanyola? No. La nostra és la rumba catalana. Bueno, però podemos hacer dos cosas. Podemos meterla en el expediente del flamenco, sí, i que quedi com un pal del flamenc, que no és així.
Que no és així, clar.
O, això ja és lo més fort, o en el expediente de la rumba cubana. Digo, sí, ara resultarà que Peret és cubano, jo també soy cubano, i...
No té
cap ni peus. Inclús li vam dir, a veure...
Però ells estan tancats.
Espera,
no
nosaltres hem tingut converses amb el govern francès perquè tota la comunitat gitana del sud de França fa rumba catalana i parlen el català. Tot el que és Perpinyà, Montpellier, els Gypsy Kings... Mm. I el govern francès es van dir, nosaltres, si voleu, us la portem com a rumba gitana. I nosaltres vam dir que no. Per què? Perquè estaríem excloent a tota la gent no gitana que ha fet rumba. I això també seria injust. Vale? Vull dir, hem dit rumba catalana. I els gitanos, de França, que ells es consideren catalans, cuidado, ells diuen rumba catalana, de Barcelona, sempre diuen. Rumba catalana de Barcelona. Vale? Llavors, clar, nosaltres... És que inclús el Ministeri diu és que si hubieras dicho rumba gitana, tampoco...
Tampoco que sin comprar,
bueno,
entonces,
¿no? ¿Tú qué quieres? Y las fallas valencianas se llamaron fallas valencianas, no fallas españolas. La paella no es la paella española, es la paella valenciana, y el pulpo es el pulpo la gallega, no pulpo la española.
Quin punt està ara, tot això?
Bueno, estem en ello. Nosaltres seguirem en la nostra. Nosaltres no canviarem. Nosaltres, de fet, si tot va bé i si Déu vol, pues, nosaltres abans del 20 d'octubre, que és el dia que celebrarem, el dia de la rumba, que el tenien que fer el 24 de juliol per eleccions, que es va fer un dia abans, ho vam canviar de data. Nosaltres volem ja tindre tot presentat a la Generalitat, a l'expedient, que ja el tenim acabat escrit, i a l'expedient audiovisual, perquè la Generalitat ens doni l'okay, presentar-lo al Ministeri de Madrid, i llavors ells que es pronunciïn.
Vosaltres voldríeu parlar directament amb el ministre Iceta.
Bueno, ara està en funcions. Esperem que entri el nou.
Clar.
Perquè ara també és tonteria.
Ja.
Una mica, no? Mm. Si li queda un mes amb l'home o li queda un mes i mig, i entrarà segurament un ministre nou o una ministra.
Veurem, a veure,
veurem.
De quin color.
I, bueno, esperem que no... Que a lo millor és millor que no sigui catalana, eh? Saps? Que sigui d'un altre indret d'Espanya, perquè a vegades aquestes coses creen conflictes d'interessos per ells, o creuen, vale? Però el que està clar és que la rumba catalana és una creació, i no ho diem nosaltres. Tenim una carta de recolzament del Luis Cobos, que és el president d'AIE, Artistes, Intèrprets i Executants, i de l'Acadèmia de la Música Espanyola, que dona suport a la candidatura de la rumba catalana. Tenim una carta de suport del president de l'ESGAE, de Madrid, donant recolzament a la candidatura de la rumba catalana. Per què? Perquè som músics. I els músics veiem les diferències i les creacions.
És el que tu deies, sí, que quan això ho tramiten tècnics...
Clar.
No? Bueno, hi ha coses que van més enllà,
no,
també.
No, és com si em fas tramitar, no sé, una llei d'urbanisme. Què sé jo d'urbanisme?
Sí, clar.
Tu m'entens?
Sí, t'entenc perfectament. En aquesta línia és que t'entenc perfectament, però a vegades també amb aquesta polèmica del català i del castellà.
Bueno, a veure...
Aquí també pot...
A veure, bueno...
No, a vosaltres us ha sorprès, però, aquesta...
Jo em vaig quedar... Inclús es va dir que us hemos pegado un jarro d'aigua fria, no? O sigui, l'actitud no va ser correcta. Igual te dic la veritat, vull dir, no tinc cap problema. I ojalà tinguéssim la reunió gravada, no? Perquè la gent s'assustaria. Vale? No va ser
correcte. Per què s'assustaríem?
Bueno,
què creus?
Perquè com t'ho diria jo, la fredor, que ens ho vol dir, la frialdad en castellà,
sí,
no?
Sí, sí.
Vale? Va ser així, i tajantes. I quan et diuen... Bueno, ho podeu presentar... Però, clar, a la que vingui una altra candidatura amb dos comunitats autònomes, passarà davant de vosaltres. Bueno, és igual. Si hem estat 70 anys, no ens ve, això li veig jo, de 8 o 10 anys, i em va dir, bueno, puede ser 8, 10 anys o nunca. I quan vaig sentir nunca, digo, no, nunca m'estàs cerrando la puerta.
Sí, Gus, és una llàstima, ho hem de deixar aquí, però t'hem de demanar una cosa.
Farem una segona part.
Veniu un altre dia, que també vingui el Júnior, no? Sí. I... Què us sembla? Va, fem una segona part de rumba catalana.
I tant, clar que sí.
Bueno, per cert, això, clar, esteu, és el que tu deies, que esteu a l'espera de, justament també, que surti el nou govern espanyol, però de moment el proper pas, diguéssim, quin és?
Bueno, nosaltres presentar l'expedient, que va un vídeo de 10 minuts i l'expedient en anglès i en català i castellà, i presentar-lo a la Generalitat, i la Generalitat presentar-lo al Ministeri. Què tenim? Que tots els partits polítics, excepte Vox, que ni se'l vol ni se l'espera, estan a favor. Llavors ja el Partit Socialista de Catalunya ho va portar a l'Ajuntament ell. Van fer 5 mencions a la taula de cultura de la Generalitat de Catalunya, del Parlament, a la Junta de Portaveus. Vull dir, tot el govern català vol la rumba catalana. El mateix alcalde Collboni vol rumba catalana. Vull dir que el problema és d'uns tècnics. I esperem que sigui així.
Doncs esperem que sigui així, com deia el Sigus Carbonell, que ens tocaràs avui per acabar.
Home, per reivindicar, m'agrada la rumba.
Vinga, Sigus Carbonell, endavant, sabor de gràcia.
A mi m'agrada la rumba, a mi m'agrada la rumba, a mi m'agrada la rumba, a mi m'agrada la rumba. Quan sento que en ritme, jo no em puc parar. La rumba catalana, mira, 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 em posa a ballar. Agafo la guitarra, faig el ventilador. Ai, mira con repica, i aquest pogó. A mi m'agrada la rumba, a mi m'agrada la rumba, a mi m'agrada la rumba, a mi m'agrada la rumba. Ai, tu balles la rumba, i tu balles la rumba, i tu balles la rumba. I és catalana, i és catalana. La nostra rumba és catalana. I és catalana, i és catalana.
catalana i és catalana. La nostra rumba és catalana i és catalana i és catalana. La nostra rumba és catalana.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
No em vull saber res.
Vinga, que ja passen 22 minuts de les 4. La cosa ja comença, ja comencem a escalfar motors pel que serà aquesta gran manifestació que ha organitzat l'Assemblea Nacional Catalana. Ja sabeu, 4 columnes que aniran a parar doncs, justament aquesta, a la plaça d'Espanya. Nosaltres estem aquí ben a la prop de l'estació de Sants. De moment sí que anem notant doncs, que va baixant gent pel carrer Comtes de Balloc, tot i que l'afluència encara esdevé bastant baixa. Per saber també una mica, per posar el termòmetre de tot el que està passant, com us anunciàvem a primera hora, la Judit Casellas ens anirà ajudant i ens anirà il·lustrant i serà dels nostres peus en aquesta manifestació. Per tant, podem dir que ja connectem amb ella. Està a l'estació de Sants? Crec que no està gaire lluny. A veure, Judit Casellas, molt bona tarda.
Bona tarda de nou, Mercè.
A veure, Judit, il·lustra'ns. En quin punt estàs concretament ara mateix?
Mira, jo ara mateix estic a l'encreuament de Consell de Cent amb carrer de Sants i aquí és on ha de venir la cúpula d'Esquerra amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Per tant, aquesta hora jo dedueixo que encara deuen estar a punt de dinar, però Judit, perquè sí que es recomana que cap a 4:45 la gent comenci a estar a lloc, diguéssim, eh?
Sí, sí. Ara, de fet, el president juntament amb la cúpula d'Esquerra han d'arribar, està previst ara, a 4:45 en punt han d'arribar i, de fet, hi haurà una tensió als mitjans per part de la diputada Raquel Sans. Encara no han arribat, però ja hi ha tots els mitjans aquí pendents de poder parlar doncs, amb els dirigents d'Esquerra i d'aquesta presència que està en si a la manifestació que ha convocat l'Assemblea, perquè, recordem, l'any passat no hi van ser en aquesta manifestació.
Per tant, si et sembla... Sí, Judit, no et anava a demanar. Intentarem a veure, aguantar una mica aquesta connexió, a veure si coincideix amb l'arribada del president Aragonès, per saber també una mica com respon, no? Aquesta presència del president. Però diria jo que estàs... A veure, explica'ns una mica. Estàs ben acompanyada?
Sí, estic ben acompanyada. De moment, aquí concentrada, encara hi ha poca gent, però comença a omplir-se cada vegada més. Comencem a veure les primeres persones amb aquesta camiseta blava de Via Fora que aquest any ha fet l'Assemblea. I jo estic al costat d'una dona que porta una senyera al costat i aquí podem ara entrevistar i preguntar-li, bàsicament, per què avui és aquí. Ella es diu Carme Herrero, la tinc just al costat, Mercè, per tant... Si et sembla bé, vaig endavant amb aquesta entrevista.
Vinga, va.
Carme, per què vostè està avui aquí?
Bueno, ja fa uns anys doncs, que hi assisteixo a la Diada i bueno, era un altre moment doncs, de celebrar i de gaudir, no?, en aquest dia de la Diada.
Per tant, no falla, eh? Cada any vostè està aquí.
Cada any vinc a la Diada, sí.
Cada any. Què n'espera dels partits independentistes en aquests moments polítics?
Molt. N'espero molt perquè hem tret unes... Bueno, hem perdut una mica, però amb aquest perdut que s'ha perdut als dos grans grups independentistes, tenen la força suficient per poder pactar amb Madrid i com a mínim aconseguir moltes de les coses que durant tots aquests anys se'ns ha negat.
Vostè confia que es pugui aconseguir una amnistia per als presos independentistes?
Jo espero que s'aconsegueixi una amnistia per tothom. Espero que sí. Espero que sí.
I creu que Catalunya podrà votar properament en un referèndum d'autodeterminació?
Això ja és més complicat. Jo crec que es podrà, ara, amb la força que tenim, pues, podrà fer el que es faci, no? El que puguin totes les dues forces polítiques i intentar aconseguir el màxim dels resultats possibles. El referèndum arribarà, però quan no ho sé...
Doncs ja ho escoltes, Mercè? Aquí hi ha l'esperança que aquest referèndum acabi d'arribar, no ara mateix, però sí en un futur, que ens comentava la Carme, en un futur que espera que no sigui gaire llunyà.
No, i de fet la Carme apuntava, que no sé, ha dit que era de Barcelona la Carme, o d'on ve, Judit?
Doncs no ens ho ha dit, mira, ara li pregunto, no sé d'on ve vostè, Carme.
Jo vinc de Parets del Vallès.
De Parets del Vallès.
De Parets del Vallès, ja ha vingut sola, en companyia, com està vivint aquesta diada, en aquesta manifestació?
Ara mateix està sola, però no sé si s'ha de trobar amb algú o diu, mira, no, he vingut jo sola perquè Catalunya s'ho mereix.
He vingut sola, a vegades he vingut amb amigues, a vegades amb família. Ara, doncs, amb el grup de la colla, doncs ens trobem aquí, ens trobarem aquí.
Doncs ara ja ho sents, Mercè, que s'ha de trobar, doncs, amb més amics també aquí. Encara dèiem, encara és aviat, eh? Ja comença a haver-hi desenes de persones concentrades aquí al costat del metro d'Hostafrancs, però encara no estaríem parlant ni molt menys de centenars de persones, sinó senzillament hi ha desenes de persones i, per tant, encara es pot caminar perfectament bé.
Perfecte.
O sigui, si algú ha de passejar per aquí en aquest moment,
sí,
pot fer-ho perquè encara es pot passejar bé i encara corre l'aire, perquè ens entenguem.
Doncs escolta, mira, et deixem encara, Judit, si et sembla. En el moment que arribi Pere Aragonès...
D'acord.
Ens demanes pas, d'acord, Judit? A veure, li donem aquests 3 minuts de marxa, a veure si és puntual o no, el president, d'acord? I tornarem a connectar amb tu.
D'acord, fem Vinga. Això, Mercè. Fins
en,
ara.
En aquesta columna anomenada País, recordem, de ben a prop de l'estació de Sants, que hem parlat amb la Judit Casillas, i ara... 2 minuts, ja ens situem a 4:45 de la tarda, fem una connexió ben especial i potser sense distància, fent servir el nom del programa del Miranda, perquè tinc a la Marta Jarque justament aquí a la cantonada de Ràdio Estel, dins del carrer Puiggarí. Marta Jarque.
Què tal? Bon dia. Mira, jo per feia una estona que ja voltava per aquí, doncs, pels vols de Ràdio Estel i buscava el manifestant, allò oficial, que anés...
El reglamentari, podríem dir, eh?
Exactament. Que anés amb la samarreta oficial, que justament abans en parlava, amb la samarreta del Via Fora, que dugués també una bandera, i escolta, l'he trobat, i és el Cristian. Cristian, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, tu m'has comentat que vas sol a la manifestació, perquè jo et deia que hi vas, amb família, amb amics, i dius que tu hi vas sol, i una mica el que et trobis, la colla que et trobis, doncs t'hi ajuntaràs, o com ho faràs, això?
Home, normalment cada any ens trobem la mateixa colla. Molta gent, i tots ens coneixem sense coneixer, vull dir que no hi ha problema.
Per tant, ja aneu, suposo que us aneu al mateix punt, més o menys, i allà us trobeu, o com... Clar, perquè clar, cada any és un lloc diferent, aquesta manifestació. Com funciona una mica la logística prèvia a la manifestació?
De moment, i perdona la broma, però és com una mica la nostra independència. Tot és improvisació. Ens trobem...
Això és molt de català, eh?
Sí, 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 sí. Hi ha altres coses no tan positives, però sí. Ens trobem quan ens trobem, hi ha grups varis per WhatsApp que diuen mira, estic per aquí, jo estic allà, a vegades ens trobem, a vegades no, i no passa res. Vull dir.
Mira, Mercè, hi ha una cosa que tu deies, que aquesta persona personifica el manifestant.
Home, jo us estic veient des de la finestra, perquè estem a l'estudi 1 de Ràdio Estel, amb aquestes finestres ben grans que us estic veient, Marta, per favor, porta les ulleres també a conjunt.
Les ulleres.
De veure.
Groc. El llaç groc. Ulleres blaves amb acabat groc. Coordina perfectament. Ell diu,
ben combinat.
Però ja ho sabem, que el bon català, el de les casualitats, no existeixen, Cristian. Dus també una bandera. Quan fa aquesta bandera? Això és gegant?
No, Déu-n'hi-do, és gran. Ho porto plegada fins que arriba el moment, però és bastant gran, sí, sí.
Escolta, i aquest grup que aneu, tots aneu també tan ben equipats, amb banderes, vull dir, us trobeu per això, per les banderes aquestes quilomètriques que veu, clar, això...
No, perdona, acostuma a ser la samarreta sigues bastant clàssic, el que més ja és cosa de cada un. I no tanta gent dels que ens trobem, no molta gent porta senyera ni porta estelada, però els altres ja la portem i entre tots ja anem fent una mica de vidilla.
Vas amb una cantimplora, entenc que és aigua, Cristian.
Sí, correcte.
Segur, eh?
Segur.
Una mica allò de moscatell, no. Una mica ratafí, això també és molt català.
Sí, però no se toca perquè fa color i més aviat aigua per hidratar-se, ja està.
Molt ben fet, Cristian. Cristian,
doncs esperem que tingueu una bona manifestació, que finalment et trobis amb la teva colla. I on rematarem avui la diada? Què anirem, a dinar, a sopar?
No, acabarem la manifestació i tornem cap a casa i demà continuar.
Demà més. Mercè, em sembla que em volies dir alguna cosa.
No, espera't, és que clar, Cristian, jo avui demanaria a veure si es pot donar la volta al Cristian, perquè aquesta samarreta sí que, amb l'11, eh? 11 independència.
Sí, sí, ja es veu que tots portem la mateixa.
Clar, el mateix número.
El mateix nom.
Que la grossa d'avui ha acabat amb 11. No sé si ho sap, això, el Cristian.
Què diu? Gelos, no passa res. Tothom va amb el mateix número i ja està. Tots som igualets.
Tots iguals. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a aquesta connexió especial des del carrer Puiggarí, tot just res. És que estàs aquí a tocar, no, Cristian? Que suposo que deus tenir aquí la gent ja esperant i ja cap avall, no? Ja a buscar el punt de sortida. Doncs moltíssimes gràcies a la Marta Jarque, també. Cap a dins, Jarque. Bé, si trobes algun altre Algun altre manifestant? Ja saps, micro obert, eh?
I vigilant, fins ara.
Vinga, doncs que ara sí que passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda. L'espera que arribi el president Pere Aragonès en aquesta columna on hi tenim a la Judit Caselles, a prop de l'estació de Sants. Estarem pendents d'aquesta arribada i sobretot com el repa la gent que s'ha desplaçat fins a aquest punt. Agafem una mica d'aire, marxem a publicitat i aquí, al Fabricació Pròpia, la tornada, volem parlar una mica de la implicació de l'oficialitat del català a la Unió Europea i és per això que parlarem amb el Jordi Ferrés, advocat. Això d'aquí una estoneta.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Aquest any la caravana circula al matí.
No fotis.
I fa un trajecte el doble de llarg.
Però quan ha de durar, això?
De dilluns a divendres, des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia.
6 hores en directe? Això serà insuportable.
No, home, no, tu pots, Joan.
Si ets un animal de ràdio...
Insuportable.
La caravana, el magazín del matí.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Parlo en català, però m'entén tot Déu. Sonant des de Tarragona fins a Capdecreu. Danny Boy, sóc el nom que no para sonar perquè rimo en català, però ara sóc internacional. Rap Games, ja sin Bardaguer. Observo des del Canigó, però seguim somiant la casa Belair. Tinc mil odiadors, em volen donar sepultura, però ara Dami forma part de la cultura. Jo parlo en català perquè m'expreso millor. Si vols pagar el que valgo, ja pots preparar...
Clar, és que precisament la llengua catalana és el fil conductor d'aquesta diada 2023. Un català inclusiu amb tots els seus accents i dialectes. Sota el lema una llengua amb molts accents, la Generalitat considera doncs, que la llengua catalana està atacada, per tant, perseguida, i que ara és moment de reivindicar-la i també protegir-la. Clar, segurament, per aquest motiu, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va triar l'edifici de l'Institut d'Estudis Catalans per fer el tradicional discurs institucional previ a la diada que vam viure ahir a la vesprada. En poc més de 10 minuts, Aragonès va llançar ahir a la nit tres missatges. El primer, destinat a aprofitar el moment polític clau en una hipotètica investidura de Sánchez, de Pedro Sánchez, per aconseguir l'amnistia, punt de partida, per tant, i condició indispensable per una negociació. El segon missatge va anar destinat a resoldre el dèficit fiscal i també el desitjat traspàs de Rodalies per una millor gestió de les infraestructures del país i també de l'estat del benestar. I el tercer missatge va anar destinat a donar un nou impuls a la llengua catalana.
Avui, més que mai, cal donar un nou impuls a la llengua catalana, el pilar de la nació, i un element del tot essencial per la cohesió social del país. Passos com l'oficialitat del català al Parlament Europeu i a les institucions europees, o poder utilitzar la llengua catalana amb normalitat al Congrés de Diputats, són importantíssims i suposen un gran avenç cap al ple reconeixement nacional de Catalunya. Això ens ha d'animar a seguir avançant, perquè hem de ser conscients que amb el reconeixement institucional no n'hi ha prou, que tenim la responsabilitat històrica de mantenir viva la llengua, i només ho farem si tots i totes ens conjurem per parlar-la.
Doncs clar, precisament sobre un dels passos que comentava el president Aragonès, l'oficialitat del català al Parlament Europeu, en volem parlar tot seguit al Fabricació Pròpia amb l'advocat Jordi Ferrés, que diria que ja ens escolta. Jordi, què tal? Com estàs? Bona diada.
Molt bé, molt bona diada.
Clar, a veure, Jordi, explica'ns una mica per què. Et volíem preguntar justament avui, 11 de setembre, per què l'oficialitat del català a la Unió Europea, podríem dir, a veure, no sé com ho veus tu, clau, no? És clau per a protegir la llengua, tal com apunta el president Aragonès en aquest missatge institucional de la diada que vam poder viure ahir al vespre.
Sí, sí, efectivament. Des del meu punt de vista, coincideixo plenament amb el president Aragonès i amb el president Puigdemont, que també ho ha exigit com a condició, que és el reconeixement de la llengua com un element essencial perquè la llengua representa moltes coses, no només representa la forma de comunicar-se una part del territori de parla catalana, com és el Principat, sinó que és el patrimoni comú de tot un poble que està format pel Principat, que està format per les Illes Balears, que està format pel País Valencià, que està format per la Catalunya francesa o el nord de la Catalunya Nord, i que està format també per l'Alguer i Sardenya.
En Jordi, s'ha parlat molt...
Itàlia i França, per tant, estem a Espanya, Itàlia, França, Catalunya, Països Balears, Illes Balears i País Valencià. Per tant, això sí que té una transcendència, una potència grossa com a reivindicació nacional i de país.
Clar, anava a preguntar, Jordi, perquè n'hem parlat moltíssim, no?, d'aquesta oficialitat del català a la Unió Europea en els transcurs dels darrers mesos. Què implicaria pel Parlament Europeu introduir el català en les sessions plenàries?
Bueno, implica moltes coses, no? Clar. Més pel Parlament Europeu. Té a veure també amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, té a veure amb el dret de petició a la Comissió Europea. És a dir, el català formaria part, si s'aproven els tràmits que s'han d'aprovar, després, si voleu, comentem una mica, el català formaria part de tota la tramitació dintre de totes les diferents institucions de la Unió Europea, entre elles el Parlament, però a més el Consell de Ministres, o a més la Comissió, és a dir, el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial d'aquesta superestructura que hem creat entre tots nosaltres, la Unió Europea, que permetria que tots ens hi poguéssim adreçar, els catalans, catalanoparlants, hi poguéssim adreçar amb el nostre idioma i ser contestats amb el nostre idioma, que no haguem de canviar l'idioma castellà per poder-nos relacionar entre catalans del Principat amb catalans de les Illes, o entre catalans de les Illes i catalans de la Catalunya Nord. És a dir, aquesta possibilitat de comunicar-se i de poder obtenir i donar tot tipus d'informació, ajuts, tràmits, tot en català, això sí que és un pas per mi important.
Clar, Jordi, però jo crec, si m'ho permets, amb aquesta trucada ens agradaria anar més enllà, perquè és el que tu deies, no? El que canviaria sobretot és el dret, com bé ens estàs explicant, d'adreçar-se a la Unió Europea en català. Per tant, augmentaria aquesta presència del català en molts aspectes socials. Però clar, potser el que no s'ha parlat prou, i crec que és important també que la gent conegui, és que pel que fa al poble català, què ens suposaria, quins beneficis en trauríem a nivell pràctic, com per exemple l'etiquetatge dels productes fets a casa nostra. Seria obligatori que s'haurien de fer en català?
S'haurien de fer significaria primer podríem fer-los només en català. No, en aquests moments, si volem fer un etiquetatge exportable a qualsevol altre país de la Unió Europea, s'ha de fer un etiquetatge en un país de la Unió, en un idioma que sigui oficial a la Unió Europea. Tu no pots etiquetar en català i exportar a Itàlia. Has d'etiquetar en castellà i, si vols, també en català, però no pots, en aquests moments, exportar i etiquetar en un idioma que no sigui oficial. Aquest seria una primera conseqüència.
I a nivell pràctic?
Una demanda en català.
Per exemple?
Presentar una sol·licitud de subvenció. No pots presentar una sol·licitud de un New Generation. No pots presentar en català una petició perquè la Unió Europea, algunes de les seves institucions, facin alguna cosa que com a ciutadà puguis tenir dret. No tens el dret de queixa en català. Les sentències no poden ser en català, han de ser en castellà. El tràmit, les demandes, tampoc. Si vols demandar a la Unió Europea, pots obrir o tramitar, interposar una demanda, l'has de fer en un idioma que sigui oficial. Per tant, tot això sí que té transcendència important i crec que meritori, important a tenir en compte.
Clar, Jordi, més enllà del fet de que puguem, perquè se n'està parlant molt, del fet de que podem sentir el català, diguéssim, a la Cambra Europea, és tot, tots aquests beneficis que en trauríem també a nivell pràctic, no?, d'aquesta oficialitat del català. Abans ens deies, s'han de passar uns tràmits per aconseguir-ho. Què cal? I quins són aquests tràmits?
Bueno, la modificació, el que fa és modificar l'article 1 del Reglament 1 de la Unió Europea, que estableix quins són els idiomes oficials. En aquests moments n'hi ha 24. Tinguem en compte que hi ha 24 idiomes oficials a la Unió Europea, en els quals hi ha el castellà, però no hi ha ni el català, ni el gallec, ni l'euskera. Es necessita que en el Consell de Ministres... Primer, es necessita que l'Estat espanyol per primera vegada ho hagi sol·licitat. Que seria, ho va comprometre durant molts anys, moltes vegades, però mai acabava d'oficialitzar aquesta sol·licitud. Aquesta sol·licitud ha estat forçada. Ara, el 19 de setembre, amb una reunió del Consell de Ministres d'Exteriors, s'ha de posar
i debatre aquest tema. I finalment ha d'haver-hi una unanimitat. Aquesta és una cosa que és d'una certa complexitat, perquè les unanimitats són de vegades difícils d'aconseguir. No crec que hagi de ser un problema, però ha d'haver-hi la unanimitat de tots els països que acceptin que s'incorporin 3 nous idiomes, 24 més 3, que n'hi hagin 27 de nous idiomes. Tenint en compte que el català està parlat per una població al voltant d'uns 10 milions d'habitants, si sumem Principat, Illes, País Valencià, Catalunya Nord, etcètera, Alguer i Sardenya. Si sumem tot això, veurem que hi ha 8-10 llengües oficials de la Unió Europea que tenen menys parlants que els que estem dient, inclús menys parlants de 7 i de 6 milions. Per tant, no hauria d'haver-hi un problema ni un veto per part de ningú. Però aquest és un pas necessari.
Jordi, de fet, ara tu deies, no?, tots aquests idiomes que diria que actualment al Parlament Europeu es parlen 24 idiomes oficials, i hi ha 8 països fent cua, que toquen la porta perquè volen entrar al club europeu, com ara Albània, Turquia, Ucraïna, entre d'altres, sí. I molts d'ells tenen idiomes oficials diferents dels ja institucionals a Brussel·les, i encara més idiomes regionals. Clar, si s'aconsegueix aquesta oficialitat del català a la Unió Europea, pot sentar un precedent difícil de gestionar si al final, com dèiem, doncs acaba passant?
Jo crec que un precedent per descomptat, però és que els precedents ja existeixen anteriorment, no? Tenim un irlandès compartint lloc amb un anglès amb Irlanda, per exemple. Països Baixos tenim un estat amb dos idiomes. Per tant, el precedent d'un estat amb diversos idiomes ja existeix. Que incorporin Catalunya i el català com un idioma més de la Unió Europea crec que ajuda a que es vagi obrint el ventall d'idiomes que al final són una riquesa cultural de l'humanitat, no? Universal. I actualment amb la tecnologia que hi ha, francament, no hi ha massa problema amb gestionar els idiomes des d'un punt de vista d'intel·ligència artificial, de traduccions, etcètera, etcètera.
Doncs, per últim, Jordi, tu creus que el govern espanyol ha fet una promesa difícil de complir, demanant a la Unió Europea que reconegui el català, el gallec i l'euskera com a llengües oficials?
No, jo crec que ha fet una promesa molt fàcil de complir.
Sí?
No té excusa. No hi ha una excusa ni tècnica, ni real, ni des d'un punt de vista de preservació de la riquesa lingüística i cultural de la humanitat. No hi ha cap argument pel qual impedir-ho. I, per tant, si algú s'hi posa, diguem-ne, en contra o ho dificulta, seran altres raons, però ni seran humanitàries, ni seran culturals, ni seran lingüístiques, ni seran de promoció, ni seran de drets humans, ni seran de res. Seran bàsicament polítiques i espúries.
Doncs fem una cosa, veurem què passa el proper dimarts 19 de setembre, que és res d'aquí poc més de 7 dies, quan està previst, com bé ens ha explicat el Jordi Farrés, que es reuneixi el Consell de la Unió Europea i que inclourà com a punt de l'ordre del dia aquesta modificació de l'article 1 del reglament 1958, que enumera quines són les llengües oficials. Jordi Farrés, advocat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest Fabricació Pròpia de la Diada de Catalunya. Que vagi bé. Bona diada, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres i bona diada una altra vegada. Adéu.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Amunt de 3:45 ja de la tarda, si és que passa la tarda volant. Ja sabeu que estem seguint aquesta Diada de Catalunya des del Fabricació Pròpia. En qualsevol moment doncs connectarem amb la Judit Caselles, que estem a l'espera que arribi el president Pere Aragonès en aquesta columna ubicada ben a prop de l'estació de Sants de Barcelona. Però un altre dels temes del dia, sens dubte, aquest dilluns, és que seguim pendents de les conseqüències del terratrèmol que va sacsejar divendres passat al Marroc. La televisió del País ha confirmat aquest matí fins a 2.100 víctimes mortals, més tota una llarga llista de persones ferides. Clar, a aquesta hora també hi ha moltes, moltes persones que continuen dormint fora de casa seva per por de possibles rèpliques. Tres dies després d'aquesta malaurada notícia, avui a Fabricació Pròpia ens volem preguntar, i de fet ens preguntem, no?, en quina situació es troba ara mateix el país. I sobretot, el pas que ve després, la reconstrucció d'un país, no?, després d'un terratrèmol d'aquesta magnitud. Com es farà aquesta reconstrucció? No? Què podem fer des de casa nostra per col·laborar en aquesta reconstrucció? Doncs bé, des de la ONG Azara han posat en marxa un crowdfunding per canalitzar justament aquesta ajuda a les víctimes del sisme més important que s'ha produït al Marroc d'aquest darrer segle. L'ajuda d'Azara es mobilitzarà a través d'entitats locals amb les que la mateixa ONG col·labora a Marrakeix. De fet, podeu entrar i, si voleu, des de www.migranodearena.org Reto Emergencia Terremoto en el Sur de Marruecos. www.migranodearena. De la darrera actualització d'aquest matí, que hem fet una ullada, és que s'havien superat ja els 14.000 euros i ho han fet en molt poques hores. Tot i haver assolit doncs, aquest objectiu inicial que s'havien marcat, la campanya segueix en marxa i ja s'està treballant amb persones sobre el terreny. De fet, en volem saber més, i és per això que a aquesta hora doncs, podem parlar i connectem directament amb la Paula Cerdà. Ella és membre de l'equip tècnic de l'associació Azara. Molt bona tarda, Paula.
Molt bona tarda.
Paula, enhorabona, primer de tot, per la iniciativa. No sé si vols fer una actualització del marcador a aquesta hora, perquè déu-n'hi-do el que heu aconseguit recaptar en molt poques hores.
Sí, la veritat és que estem molt contentes per aquesta part, no?, dintre de la situació de crisi que estem vivint, però la veritat és que ara estem prop dels 17.000 euros, llavors res, estem molt contentes. També dir que de forma més fàcil per accedir, si accediu directament també a la web d'Azara, que és www.azara.org, també trobareu fàcilment el crowdfunding allà, i també, bueno, des d'allà totes les persones que vulguin aportar, ni que sigui una, doncs el càscul que pugui, no, doncs qualsevol petita aportació és d'ajuda.
Paula, explica'ns una mica per tots aquells oients que estiguin interessats en totes les tasques que esteu fent, però primer de tot, què és Azara?
Doncs mira, Azara és una entitat que té la seu a Salt, però que tenim diferents delegacions tant a Espanya com al Marroc, no? Una de les nostres feines principals és treballar a partir de projectes de cooperació i desenvolupament al Marroc.
Vosaltres recomaneu enviar diners en comptes de material i aliments, perquè segurament hi haurà molta gent que ens estigui escoltant, Paula, i segur que heu rebut, no?, moltes peticions a dir què podem fer, com podem ajudar al Marroc després d'aquesta desgràcia. Recomanació principal, enviar diners.
Nosaltres optem per això, principalment per fer donacions de diners a entitats que estiguin treballant, que treballin directament a la zona. Principalment per dues coses, no? Perquè amb l'ajuda monetària, diguéssim, s'arriba molt més ràpid a la població afectada, no? Perquè si comencem a enviar coses, tot això és, doncs, evidentment, és més temps, és una gestió administrativa que s'ha de fer. De fet, per tant, la forma més ràpida d'arribar a les persones seria fent aportació econòmica. I, d'altra banda, també és important perquè d'aquesta manera, si tot el material que repartirem, que es repartirà, que es necessita ja allà ara mateix, el comprem directament allà, el que també estem fent és potenciar l'economia local d'una regió que actualment ho necessita més que mai, no? Llavors, per aquestes dues qüestions, tant per rapidesa i logística com per ajudar al màxim que es pugui a la població local, nosaltres creiem que la millor manera de fer-ho és totes aquelles persones que vulguin ajudar, doncs, que aportin a totes aquelles campanyes que són verídicament, podem confirmar que estem treballant directament amb la zona afectada, no?
Clar, perquè des de la vostra ONG, Paula, esteu en contacte amb associacions locals, com bé tu deies, que estan treballant sobre el terreny, que això és importantíssim, també, per tal de conèixer les necessitats davant d'aquesta greu emergència. Quins són, podríem dir, aquestes necessitats a aquesta hora, ara mateix, no?, per saber una mica en quina situació es troba el país tres dies després del terratrèmol.
Sí, doncs nosaltres, com bé dius, treballem tant amb entitats locals de la zona de Marrakech com també amb col·laboradors propis de Zahara que estan allà. De fet, un dels nostres companys de l'equip ara mateix està viatjant cap a la zona afectada per també des de primera mà l'equip que estem des d'aquí doncs, poder incorporar-nos a l'equip local. No? Nosaltres concretament ara mateix estem treballant amb la zona d'Amismis, que és de la província d'una de les províncies més afectades, com haureu escoltat, que és el House, no? I allà principalment, no, el que ens estan demanant, per una banda, són productes de primera necessitat que no estan arribant. Estem parlant de llet, d'aigua, de farina, de compreses, de penyals, de material higiènic i productes d'alimentació de primera necessitat. I, per una altra banda, també el que ens estan demanant, que és molt necessari, és tot el que seria material per poder combatre el fred i per il·luminar tota la zona quan marxa el sol. No, no oblidem que la gent que s'ha quedat sense casa, la que està principalment afectada, estem parlant de zones rurals, zones rurals i la muntanya, on actualment ja aquestes alçades de l'any a la que marxa el sol comença a fer molt fred, no? Llavors, totes aquestes persones que han perdut la seva casa i que, diguem-ne, han perdut pràcticament tot, doncs ara mateix necessiten tot el que seria, jo, com poder-se resguardar, no? La primera necessitat, sac de dormir, mantes, tendes de campanya... Doncs totes aquestes són els materials principals que ara ens estan dient que es necessita per fer com aquesta primera ajuda de les necessitats bàsiques.
Paula, des de que vam conèixer la notícia, de fet, a l'endemà, el mateix dissabte, sí que és veritat que diverses ONGs han condemnat el bloqueig per part del govern del Marroc per donar pas a les ajudes internacionals, no? Perquè ens hem d'imaginar que estem parlant d'una estructura jeràrquica bastant paralitzant, no?, en aquest sentit. Us heu trobat en aquesta situació?
Nosaltres hem de dir que estem treballant com directament, no?, amb tot el teixit d'entitats i amb tot el teixit social que nosaltres coneixem i amb què nosaltres col·laborem, i de fet nosaltres també, no?, tenim la nostra delegació allà. Per tant, nosaltres, com tot és aquesta comunicació, la tenim directa des del minut zero, i des del minut zero ens hem pogut posar a treballar doncs dintre de la situació greu de crisi humanitària, no?, doncs amb les facilitats més adients.
Com està reaccionant, per cert, la societat marroquina, també, en general, diguéssim, davant d'aquesta malaurada notícia?
Doncs el que estem veient, doncs, una resposta molt, molt directa i molt clara, no? De fet, corren per les xarxes, també això és molt fàcil que tothom qui vulgui ho pugui veure, no? Doncs vídeos de comunitats senceres ajudant per repartir aliments bàsics, fins cues i cues de persones que volen anar a donar sang, no?, a la que es va fer una crida per donar sang, sent un territori on no hi ha una consciència tan clara com, per exemple, podríem tenir, no?, a la societat, a la nostra societat de la donació de sang. Doncs, tot i això, no?, tot i no tenir com aquesta, diguem-ne, aquesta consciència, tothom s'ha volcat i cues llarguíssimes de gent donant sang, de gent ajudant a recollir, no?, tot escombros, diguéssim, de les cases, gent repartint menjar. Per tant, la gent, doncs com hauria de ser, no?, i com està sent, doncs, la gent volcada plenament amb les seves comunitats i amb els seus veïns.
Paula, també m'agradaria remarcar avui, també, perquè també, com deies tu, activar aquesta consciència de que ara mateix hi ha una emergència, no?, vital, diguéssim, al Marroc, amb tot el que ha passat aquest cap de setmana, però també una consciència que sigui a llarg termini. No sé si m'explico, no?, perquè aquesta ajuda no ha de quedar només aquí, no?
Exacte. Això, justament, bueno, nosaltres havíem, des d'entitat, hem creat una comissió d'emergència, no?, amb qui estem, doncs, seguint minut a minut tot el que va passant i com respondre a la necessitat actual, no? I justament ara el que dèiem, no?, doncs intentar que la gent que ara està molt conscienciada, no?, des d'aquí, doncs, que no deixem de tenir present que aquesta crisi no és una crisi d'avui, de demà o d'aquí una setmana, no?, sinó que és una crisi que ara mateix estem pal·liant les necessitats més bàsiques, no? Però evidentment hi ha totes les persones que han perdut casa seva, amb persones amb economies molt dèbils, no? Diguem-ne, tota aquesta gent necessitaran una ajuda i necessitaran del nostre costat a llarg termini, no? No només aquests primers dies. Per tant, sí, o sigui, que tothom no ho oblidem, no? Amb aquesta era una mica en la que estem, doncs, de les notícies que van molt ràpid i ara tothom n'és molt conscient, però hem de ser més conscients encara de que això és una crisi profunda que afectarà el país de forma global a llarg termini i que caldrà de tota l'ajuda possible.
I deixa'm, si us plau, Paula, també remarcar, ja anem acabant, però hem de lamentar reaccions lamentables a les xarxes després de conèixer el fatal terratrèmol al Marroc. De fet, el vostre president, el Mohamed El Amrani, no? Ell mateix tuitejava, no? Que ni durant les tragèdies deixen de banda el seu odi, no? Comentava en un tuit.
No, la veritat és que és desolador veure com davant la tragèdia més absoluta, no, de persones que han perdut casa seva, que han perdut els seus familiars, no, mares que han perdut tots els seus fills, bueno, no, una catàstrofe desgarradora, no, profundament, encara segueixi havent persones que optin per l'odi, no? Malgrat sembla que hi ha gent que res la treu, no?, d'aquest com racisme profundament estructural i profundament desagradable i horrible. Però bé, nosaltres optem ara per donar-li zero importància a tot això, no?, perquè l'important és estar al costat de tota la comunitat marroquina, que tant, evidentment, a l'epicentre del conflicte, però també tots els nostres veïns i totes les persones marroquines que conviuen a casa nostra estan en una situació profunda de crisi i cal estar al seu costat i cal ajudar en tot el possible. I no escoltar, donar-los la mínima importància a totes aquestes veus que despreguen odi.
Totalment d'acord. Paula, ja per acabar, com hauria de ser també l'ajuda que hauria de venir des del govern espanyol i català, no?, també per contribuir a posar aquest granet de sorra? Com creus que hauria de ser?
Hauria de ser una ajuda que es basi en l'escolta de les necessitats de la població local, no?, i posar-nos plenament a col·laborar, perquè el que és més important de tot és saber que no podem fer res de forma aïllada, no?, diguem-ne. Sempre des d'una col·laboració, deixant enrere qualsevol color polític o qualsevol altre tema, que ara no és l'important, no? Ara l'important és posar al centre tota la gent que està en una situació de crisi extrema i que necessita la col·laboració de tothom per sortir endavant.
Doncs ha estat un plaer conversar amb tu. Paula Sardà, que és membre de l'equip tècnic de l'associació Sahara. Recordem que des d'aquesta ONG, de fet, la Paula ens ho deia, és molt fàcil. Si voleu ajudar, doncs que ho teniu molt, molt, molt fàcil, com entrar a sahara.org, Paula, i allà directament trobarem un link on clicar i d'aquesta forma segura, no?, per doncs, posar el nostre granet de sorra, com dèiem, amb aquest crowdfunding, per canalitzar aquesta ajuda a les víctimes del sisme, podríem dir més important, que s'ha produït al Marroc, no?, en les últimes dècades, i que malauradament esperem que la xifra doncs, no pugi gaire més. Però si no m'equivoco a Sahara, perquè ara ho estic dient bastant de memòria, l'últim sisme que es va produir es va arribar fins a les 15.000 persones mortes.
Sí, ara mateix no tinc la dada exacta, no voldria dir-la malament, però sí.
Bueno, en tot cas, també es necessita molta ajuda, com dèiem, per reconstruir aquest país. Per tant, és vital l'ajuda en el transcurs de les properes hores i també, com recomanava la Paula, a llarg termini. Paula, que vagi molt bé i enhorabona per la iniciativa i molta força.
Moltes gràcies per l'espai, que vagi bé.
I vinga, que en 30 segons ens situem aquí al Fabricació Pròpia al punt de les 5, moment en què ens posarem al dia amb l'actualitat, amb tota l'actualitat que passa per aquesta diada 11 de setembre i a la tornada recta final del Fabricació Pròpia. Connectarem amb la Caselles perquè ens expliqui si ha arribat el president aragonès. De fet, ara també ens ho explicaran en el butlletí informatiu. I altres sorpreses. No marxis, t'esperem. Aquí t'esperem.